Informatiu Migdia. Juan Luis Marcos.
Bon dia, són les dues. Ajornat fins dimecres el ple extraordinari del Consell de Menorca que avui havia de debatre la limitació d'entrada de cotxes a l'illa per falta d'acord polític. L'executiu de Dolfo Vilafranca es troba en minoria i no té els suports necessaris per aprovar la mesura que després ha de convalidar el Parlament de manera definitiva. Davant d'aquesta situació, el PP s'ha vist forçat a negociar amb el PSOE per consensuar la norma i arribar a un acord. Ha estat un matí d'intenses negociacions. Axel Camarasa, bon dia.
Bon dia. Els socialistes havien allargat la mà per arribar a una entesa, però posen condicions sobre la taula. Entre elles, els socialistes proposen que els ciutadans de la resta de les illes no quedin exempts de les restriccions i que els no residents amb casa a Menorca hagin de domiciliar el seu vehicle a l'illa si volen poder-hi circular. Hi haurà, per tant, 48 hores de marge per negociar abans del ple definitiu d'aquest dimecres.
Tot d'una, ampliem aquesta informació. També escoltam la veu dels protagonistes. Abans, però, destacam altres notícies d'aquest dilluns, 31 d'agost, dia de tornada a la rutina per a moltes persones. Joan Jiménez és el control tècnic titulars. Titulars amb Laura Marcos. Bon dia.
Bon dia.
Tres piscines noves cada dia a Mallorca. Aquesta és la dada que denuncia l'entitat ecologista Terra Ferida per demanar que es prohibeixin de manera definitiva.
L'organització xifra en prop d'11.000 les construccions de la darrera dècada i alerta que gairebé un 30% s'han aixecat en sòl rústic.
Un mort i dos ferits en un accident de trànsit aquesta passada nit a la carretera de Manacor a Porto Cristo.
El sinistre ha passat a les 12 de nit quan el cotxe on viatjaven ha sortit de la via i ha xocat frontalment contra un arbre. A causa de la violència de l'impacte, un dels ocupants del vehicle ha mort a l'acte i ha hagut de ser excarcerat pels bombers de Mallorca de dins del turisme.
A partir de les 2:30 torna la informació de proximitat. De cada illa, a la ciutat d'Eivissa, 7 famílies han rebut avui les claus d'uns habitatges municipals de lloguer assequible que ha promogut l'Ajuntament de Vila. Carmen Cires, bon dia.
Bon dia. L'objectiu és que les famílies joves tornin a habitar el nucli històric de la ciutat. Els que han rebut avui les claus són els guanyadors del sorteig per accedir a una promoció municipal d'habitatges de lloguer. S'hi van presentar un centenar de famílies. Calia haver estat 10 anys empadronades a la ciutat i complir uns barems d'ingressos. Els pisos estan al barri de Sapeny, una zona amb una població envellida i que es vol revitalitzar.
A Mallorca, el creixement demogràfic i la gratuïtat del transport públic es tradueixen un any més en un augment del nombre de passatgers. Guillermo Ortego, bon dia.
Bon dia. Aquest creixement no té aturat i el primer semestre els busos interurbans a Mallorca han registrat un 8,7% més d'usuaris i arriben als 14,5 milions. Pel que fa a l'utilització del tren i metro durant els primers 7 mesos de l'any, els serveis ferroviaris de Mallorca han registrat gairebé 7 milions de passatgers.
A partir de les 2:45 era temps per a la informació esportiva. Avui destacam en ciclisme la gran victòria de Rim Mas en l'Alto d'Aitana, que el manté líder de la General a la Vuelta a Espanya. Toni Fuster, bon dia.
Bon dia, és el nom propi del cap de setmana. En Rimar Nicolau, el corredor artenant del Movistar, demostra estar en un del millor moment de la seva carrera i és el gran favorit per guanyar la Vuelta a Espanya. Avui, jornada de descans. En futbol, victòria plàcida del Real Mallorca, segona de la temporada a Son Moix, 3-0, s'imposaren el mallorquinista al Ceuta. En el capítol de sortides, Mateu Morell ha estat traspassat al Girona, ja oficial. I el central John Donald de l'Elx podria convertir-se en el 12è reforç del Real Mallorca aquesta temporada. El futbolista signaria fins al 30 de juny, arribaria en condició de cedit. Demà es tanca el mercat de fitxatges. A la primera federació, derrota de l'Eivissa per 3-2 a Antequera a la primera jornada de Lliga. S'ha sortejat aquest migdia la primera eliminatòria de la Copa Federació a nivell nacional. El Porrera visitarà el Binèfar, partit únic, el 9 de setembre. I en tenis, Jaume Munà supera la primera eliminatòria del Just Open.
S'acaba el mes d'agost i ara volen saber quin temps ens espera. Marc Caldentei, bon dia.
Bon dia, la setmana ha començat amb tranquil·litat meteorològica i per aquestes pròximes hores continuarem parlant d'aquest ambient anticiclònic. Sí que és vera que el creixement de qualque núvol en general poc important, també restes de núvol, sobretot cap en el sector d'Eivissa i Formentera. Tot això amb termòmetres sense grans canvis. Avui màximes que es mouran entre els 30 i 34 graus, més elevades, sobretot cap en el sud de Mallorca i també de punts d'Eivissa. En vent, que compta continuarà bufant en general de manera feble. Per demà, pocs canvis. Sí que és vera que destaquem l'arribada d'un pot de pols en suspensió. No són grans concentracions, però sí ja que no deixaran aquest cel tan blau amb temperatura demà semblant a la d'avui o lleugerament superior.
IB3 Ràdio, informatiu migdia.
Dues i sis minuts, ho dèiem a l'inici, el PP i el PSOE es donen 48 hores més per consensuar i pactar la limitació d'entrada de vehicles a Menorca. El ple extraordinari que havia de tenir lloc avui matí s'ha ajornat fins dimecres. És una decisió per mirar de guanyar temps, per acostar posicions i acordar un text majoritari que, posteriorment, recordem-ho, s'haurà de remetre al Parlament, on s'haurà de validar de manera definitiva. Àxel Camarasa.
Els portaveus de les diferents formacions s'han reunit a primera hora per mirar d'arribar a un acord, atès que el PP és minoria i no té prou suports per aprovar la proposta. La consellera no adscrita, Maite de Medrano, no s'ha mostrat mai favorable a les restriccions. Més per Menorca també sembla oposar-s'hi i només el PSOE ha dit públicament que hi ha voluntat d'acord. De fet, els socialistes van presentar divendres 18 esmenes, moltes de les quals s'han acceptat en considerar-se merament tècniques i no polítiques, segons el PP. Ha estat el mateix PSOE qui, davant aquest escenari, ha demanat més temps. Joan Pons Torres és portaveu del PP al Consell de Menorca.
I confiem en que després de la voluntat d'acord que han demostrat des de l'equip de govern, que ells també també posin de la seva part, perquè una negociació han de cedir les dues parts.
El PSOE, per la seva banda, reconeix que s'ha produït un acostament amb els populars, però que encara hi queden qüestions a debatre. Eduard Ropsi és conseller del PSOE.
Hem fet part d'aquesta negociació, hem arribat a acords en segons quins aspectes, però n'hi ha d'altres que ens hem de valorar encara a dia d'avui, és més, aspectes més polítics.
De fet, els socialistes volen, entre altres coses, restringir algunes excepcions, vincular el vehicle al domicili fiscal a Menorca i també garantir reforços del transport públic quan s'apliqui la limitació.
Els menorquins es trobarien en la situació de que només poden anar a les altres illes si és per motius de feina o a Mallorca per motius de salut, mentre que qualsevol ciutadà de Menorca, de les illes, per el motiu que fos, sí que pot venir a Menorca i està excepcionat, no? Demanem aquí, entenem perfectament l'argument de solidaritat, m'ho sembla molt interessant, però establim també que la reciprocitat és un altre principi que hauria de regular aquestes relacions, no? En aquest sentit.
Més per Menorca manté les reticències, considera que la llei aprovada el 2023 ja permet limitar l'entrada de vehicles a l'illa. Acusa el PP d'ajornar la mesura modificant una normativa que, segons els menorquinistes, ja dona eines al Consell per actuar. Noemi García és portaveu.
Més per Menorca, hem tingut sempre molt clara la nostra línia, sempre molt clara la nostra postura. L'actual llei Menorca Reserva de Biosfera sí permet començar amb la limitació de l'entrada de vehicles a Silla.
La nova data per a la celebració del ple serà aquest dimecres de matí.
I el Consell d'Eivissa espera renovar els 4 milions de l'impost de turisme sostenible dedicats a la lluita contra l'intrusisme, que pràcticament s'han recuperat gràcies a sancions ja cobrades per allotjament turístic i transport il·legal. Dani Manau.
El 2024 es va recaptar 1 milió d'euros en sancions cobrades. L'any passat van ser 1.300.000 euros i enguany ja s'han fet efectius 700.000 euros, una xifra que el Consell estima que superarà de nou el 1 milió d'euros. Mariano Joan és el conseller de lluita contra l'intrusisme.
Pues han fet quasi 800 inspeccions, tenim quasi 400 expedients sancionadors oberts, més de 30 precintes de pisos que han desobeït les nostres ordres, i sempre em pregunten, bueno, i de totes aquestes sancions que es posen, quantes es recauden o es recauden, no? Any rere any batim rècords.
Fa un any es van eliminar 20.000 anuncis d'oferta il·legal. Aquesta temporada s'han bloquejat 5.000 anuncis més que volien tornar a les principals plataformes, una feina que es fa notant l'índex de pressió humana. És de nou Mariano Joan.
amb més ocupació hotelera, amb més ocupació de vivenda turística i amb més població, l'índex de pressió humana que hi havia estat apuntat, és a dir, les persones presents a Eivissa, era menys que l'any anterior, que vol dir que aquestes persones s'estaven allotjant a llocs que eren il·legals.
Pel que fa al transport il·legal, el Consell ha recaptat 300.000 euros en sancions i destaca la feina feta per evitar que els taxis pirates operin a l'aeroport. El Consell d'Eivissa ja ha demanat al govern renovar els 4 milions d'euros de l'ITS per mantenir la lluita contra l'intrusisme.
Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Dues i deu minuts, ho dèiem en titulars. Terra Ferida demana la prohibició definitiva de noves piscines a Mallorca després d'un informe en què destaca que en els darrers 9 anys se n'han construït prop d'11.000 a l'illa. Això és, atenció, 3 de noves cada dia. L'entitat conservacionista denuncia que aquests elements comporten, a més d'un gran consum d'aigua, l'increment del preu de l'habitatge i del lloguer turístic. Palma en concentra el nombre més alt, mentre que Campos i Santanyí són els municipis amb més piscines fetes en sòl rústic.
A través de fotografies aèries, Terra Ferida ha documentat que des del 2015 fins al 2024 s'han construït a Mallorca 10.680 piscines, un 30% de les quals en sòl rústic. Això es tradueix en 1.200 cada any, és a dir, 3 al dia. Un boom que asseguren està relacionat amb el lloguer turístic i l'especulació immobiliària perquè la piscina augmenta el valor de la propietat. Per això l'entitat demana que no es donin més llicències per a aquestes construccions, excepte per a les públiques o les comunitàries. Mateu Vic és geògraf i autor d'aquest estudi.
Com s'atura? Senzillament deixant de donar llicències per piscines. Això s'ha fet a Menorca, m'ha parit que és a Mahó, que s'ha provat no fa molt. En aquest sentit, Menorca mos du bastant d'avantatge. S'haurà de prendre mesures de pal·liatives ja, perquè ja no són preventives en aquestes alçades, però sí, evidentment que no s'ha de construir ni una piscina més a Mallorca. Molt manco en sol rústic.
L'entitat destaca que una de cada 3 piscines es construeix acompanyada d'una gran superfície enjardinada, fet que incrementa el consum d'aigua, ja que cada hectàrea de gespa necessita uns 8.000 metres cúbics anuals. Segons l'informe, la construcció de piscines s'està accelerant i això perjudica els aqüífers. Tot això quan, abans de l'estiu, 47 municipis de les illes es trobaven en prealerta per sequera. La portaveu de Terra Ferida, Antònia Fuster, posa com a exemple un xalet amb 600 metres quadrats de gespa que necessita 480 tones d'aigua a l'any per mantenir-la.
Són 48 camionades d'aigua o més o menys un camió a la setmana. Per tant, no, el problema no són només les piscines, en el cas del sòl rústic, sinó que la gespa també és un element que preocupa per la quantitat d'aigua que consumeix.
Avui, darrera jornada d'agost, és un dia de tornada a la rutina i també de molta activitat als aeroports de les Balears. Fent una comparació d'aquest darrer cap de setmana al mes amb el mateix de l'any passat, el volum de moviments s'ha mantingut molt similar, amb una caiguda mínima de vols als aeroports de les illes d'un 2% menys respecte del 2025. El de Palma avui estan programats en gairebé 950 moviments. Lluís Hernández.
Els passatgers expliquen que, com cada any, les vacances es fan molt curtes. Alguns residents, però, ho fan al contrari. Viatgen ara perquè, diuen, hi ha manco gent i les temperatures comencen a ser més agradables.
Demà començam a fer feina. Sí, sí. Avui és el darrer dia de vacances. Bé, ens retrobarem amb els companys i supos que compartirem experiències i vivències i alguns hauran anat de viatge. I...
Pues dura, com va ser. Duríssima. No nos querríamos ir, claro.
Ella comença a la universitat la setmana que ve i jo som infermera i tens les vacances ara. I és una bona època per viatjar.
Al llarg del dia s'esperen fins a 1.475 vols als aeroports de les illes, xifra que suposa, respecte del mateix dia de l'any passat, quasi un 5% més de moviments.
I l'augment gairebé constant del trànsit de passatgers als aeroports de les Balears tensa les plantilles d'empreses com la mateixa Aena. Avui matí, a primera hora, l'agència aeroportuària ha convocat finalment una reunió aquest dimecres que ve amb els representants sindicals de la plantilla a l'aeroport d'Eivissa. Neus Pericàs, bon dia.
Bon dia. La convocatòria arriba després del segon dilluns consecutiu de concentració dels treballadors que han estat mitja hora xiulant i protestant a l'àrea d'arribades des de les 10 a les 10 i mitja del matí. Una trentena de treballadors d'AENA han tornat a denunciar la sobrecàrrega de feina, la manca de possibilitats de conciliació familiar i el fet que Eivissa disposa d'un centenar de treballadors menys que altres aeroports espanyols que tenen menys trànsit aeri a l'estiu. David Torres és el president del comitè del centre d'AENA a Eivissa.
Por ejemplo, este año ha habido una modificación sustancial donde la gente que estaba realizando vacaciones 20 años en invierno se la han cambiado y se las han puesto solo en verano. Para nosotros no tiene ningún sentido y de hecho hemos presentado números a la empresa y estamos demostrando que no tiene ningún sentido lo que han hecho. Una vez que sepamos el planteamiento de la empresa y a los acuerdos que podemos llegar, ya decidiremos si seguimos con convocatorias de concentración, si hacemos huelgas o ya veremos los pasos a seguir.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Dues i quart, el conseller d'Educació, Antoni Vera, ha expressat avui el seu respecte per les reivindicacions de les treballadores de les escoletes 0-3 que iniciaran el curs amb mobilitzacions i una vaga el pròxim 6 d'octubre. El conseller assegura que fa tot el possible per millorar les seves reivindicacions. En qualsevol cas, afirma que algunes no tindran solució al manco fins al curs que ve.
És el cas del decret de mínims que regularà les ràtios, entre d'altres. Vera vol que el text surti de la mesa 0-3 perquè sigui el més consensuat possible. Pel que fa a les condicions salarials, confia que dia 9, coincidint amb la primera protesta del mes de setembre, es pugui aprovar al Parlament el decret que les regula.
Per tant, aquest complement salarial, d'equiparació salarial, l'assumeix el govern, el pagarà el govern a les treballadores directament. I a més a més, s'assumeix la nòmina delegada. D'aquesta manera, nosaltres agilitam la gestió.
Respecte de la situació de les treballadores de les escoletes 0-3, el PSIP critica que el govern prioritzi les privades i concertades en lloc de les municipals. La candidata al PSIP-PSOE a la presidència del Consell de Mallorca, Amanda Fernández, ho considera una mostra més de la deixadesa, diu, de l'executiu pels serveis públics.
I en lloc d'ajudar en els municipis a que les escoles públiques puguem fer front en aquest augment necessari, com deia, de les condicions laborals de les educadores, el que fa és assumir les nòmines de les concertades i deixar per més en band, i no sabem quant, les escoles municipals i les condicions laborals de les educadores.
Més enllà d'aquest conflicte laboral, el curs escolar començarà amb algunes obres de millora i ampliació encara en marxa a alguns centres educatius, amb instal·lacions a estrenar a d'altres i amb aules modulars com a assignatura pendent a d'altres. La setmana que ve, la conselleria oferirà una roda de premsa amb totes les dades del nou curs, però avui sabem que Educació està duent a terme actuacions per valor de més de 85 milions d'euros.
Entre aquestes actuacions es troben l'ampliació dels CEIPs Pare Bartomé Pou del Gaida, els Molins de Sarracó i Sant Carles de Santa Eulària. El conseller d'Educació, Antoni Vera, ha destacat que el pròxim curs també es posarà en funcionament les ampliacions dels instituts de Sant Marçal a Marratxí i del Marc Ferrer a Formentera, amb dues reivindicacions històriques de la comunitat educativa. A més, a Ciutadella s'inaugurarà el nou centre integrat de formació professional del municipi. Només hi haurà alguns treballs encara en marxa a punts molt concrets.
I de vegades hem tingut sai de que no arribaven per ventura qualque intervenció. Sí que vos dic que et sei la soledat, que no té menjador escolar i que s'ha hagut de fer un menjador i que s'ha hagut de fer més obra del que s'imaginava, pues el menjador no estarà operatiu, seguirà amb obres i no estarà operatiu fins la millor per ventura el mes d'octubre. Però en principi, el que són les obres, així com a tònica general, totes estaran acabades.
A més, Vera ha subratllat que Educació posarà en marxa pròximament obres importants com les ampliacions de l'IET Sant Antoni de Portmany a Eivissa i de l'IET Josep Font i Trias a Esporles, a més de la reforma del CEIP Mestre Guillem Galmés a Sant Llorenç.
I el nou curs escolar també comença amb una nova formació al Centre de Formació Professional Juníper Serra a Palma. A partir del mes d'octubre, el centre s'impartirà el curs de reparació de vehicles elèctrics i híbrids. Es tracta d'una formació pionera a les Balears, impulsada per la Conselleria d'Educació i finançada pel SOIP, amb gairebé 15.500 euros. Cada curs serà semipresencial de 60 hores i comptarà amb 15 places.
D'aquestes 60 hores, 40 seran presencials i 20 telemàtiques i s'hi podrà matricular qualsevol persona que tingui el certificat educatiu de nivell 2, és a dir, les persones amb títol d'ESO o d'FP bàsica. Aquesta formació, segons ha explicat el cap de Departament d'Electromecànica del centre, Toni Baldoví, neix arran de la demanda del sector mecànic. El regidor de Mobilitat de l'Ajuntament de Palma, Antoni Deudero, ha afegit que és important tenir a la plantilla mecànics especialitzats en la reparació de vehicles elèctrics, ara que s'està apostant per electrificar tota la xarxa de busos.
És un contingut una mica a demanda, a sol·licituds mecànics de l'AMT.
Per part de l'Ajuntament de Palma, concretament CMT, que està dins el procés de migrar cap a autobusos elèctrics, hem de menester que cotxeres, els nostres mecànics, tinguin aquests criteris bàsics per poder començar a manipular.
Uns coneixements que el sector privat també necessita. Així ho ha destacat la secretària executiva de la Federació Empresarial Balear de Transports, Petra Mut.
Per part de les empreses és realment una necessitat poder formar els seus treballadors, els treballadors mecànics, amb aquests coneixements de vehicles elèctrics, sobretot per anar cap a una transició en el vehicle elèctric. Però una d'aquelles barreres que hi ha, que ho impedeix, és el personal capacitat per poder-los fer un manteniment corresponent.
Així, dia 1 d'octubre comença el curs en aquesta formació.
Dues i 21 minuts, ho dèiem en titulars, una persona ha mort i dues han resultat ferides en un accident avui vespre a Mallorca. El sinistre s'ha produït quan faltaven 10 minuts per a la mitjanit a la carretera que va des de Manacor fins a Porto Cristo, al quilòmetre 7,5.
Un cotxe ha sortit de la via i ha impactat contra un arbre. Un dels ocupants del vehicle ha mort a l'acte. Ha quedat atrapat a l'interior del turisme i ha requerit la intervenció dels bombers. Els altres dos passatgers han resultat ferits lleus. Són una persona de 41 anys, ferida greu, volien dir, qui han traslladat a Son Espases amb un codi politrauma i un tercer pacient de 35 anys, ferit lleu, i aquí han duit a l'Hospital de Manacor.
Mentrestant, un home de 27 anys està ingressat per un traumatisme a l'esquena després de caure des d'una altura de 7 metres a una zona de costa d'Eivissa coneguda com Sa Figuera Borda.
Segons informa el servei d'emergències, els fets varen passar ahir diumenge a les 8 del vespre i la víctima va haver de ser rescatada pels bombers. L'home va ser traslladat a la Policlínica del Rosario, on està ingressat en pronòstic greu.
Tot això evoluciona de manera favorable. Les dues turistes hospitalitzades a Son Llàtzer després de patir ahir una intoxicació per monòxid de carboni a un hotel de Platja de Palma.
Amb dues dones de 42 i 34 anys foren traslladades d'urgència a Son Llàtzer i ingressades a l'UCI després que treballadors de l'establiment hoteler les descobrissin inconscients a l'interior de la seva habitació. Es provoca que avui passin a planta.
I noves arribades irregulars, en aquest cas a Formentera, en aigües pròximes a l'illa. Entre ahir i avui han estat interceptades 6 embarcacions amb 84 persones a bord.
Entre els integrants hi ha almenys 7 menors que quedaran sota la tutela del Consell Insular i que se sumen als 252 que ja té a càrrec seu. Enguany, el conjunt de l'arxipèlag han arribat de manera irregular més de 4.600 persones. Més de la meitat han tocat terra a la Pitiusa del Sud.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Fora de les Balears, l'atenció continua centrada en Ceuta. El president del govern, Pedro Sánchez, ha anunciat que el rei Felip VI visitarà Ceuta enmig de la crisi migratòria a la ciutat autònoma. En una entrevista avui a la cadena SER, Sánchez ha considerat que hi ha prou motius perquè el monarca faci aquest viatge, tot i que no ha concretat una data que ha de posar la sarsuela.
En l'entrevista en la qual el president ha arrencat el curs polític, també ha criticat durament la visita que va fer la setmana passada l'excap de l'executiu de l'Estat, el popular José María Aznar, a Ceuta. Ha insistit que ell ha estat el president que més vegades ha anat a la ciutat autònoma i també a Melilla en els 8 anys que fa que governa. Quan se li ha demanat per una possible visita de Felip VI a la zona zero de la crisi, Sánchez ha considerat que hi ha arguments i condicions suficients perquè el viatge es faci i que ara s'està pendent de l'agenda oficial del rei.
Que hay argumentos y razones suficientes para que el jefe del Estado visite por fin, después de 20 años, Ceuta y Melilla. Esto es lo que he compartido. Es lo que he compartido con el jefe del Estado y es lo que se va a hacer. Pero también le digo...
¿Cuándo se va a hacer?
Bueno, yo sabía que me iba a hacer esa pregunta. ¿Cuándo se den las condiciones para ello?
El president ha explicat que en els dies previs al conflicte varen rebre informes del CNI sobre la possibilitat que hi hagués una arribada de ciutadans del Marroc a Ceuta, però no tan greu com realment va ser, a l'entrada de 72.000 persones de forma irregular.
No hubo ninguna información que compartiera la magnitud, la gravedad de la crisis que íbamos a sufrir el día 30 y 31.
El cap del govern ha demanat també confiança amb el Marroc per no agreujar una situació complexa i ha considerat que aquesta crisi només es pot solucionar amb una política exterior valenta i de cooperació.
I el Ministeri d'Infància i Joventut està a l'espera que el govern de Ceuta l'autoritzi a traslladar 500 nines migrants no acompanyades a la península perquè són les més vulnerables. En una compareixença a petició pròpia al Congrés, la ministra Cira Rego ha explicat que, a banda d'aquesta opció, també es podrien fer acords bilaterals perquè les comunitats que tenen competència en la matèria puguin pactar amb la ciutat autònoma en una cooperació.
Sigui com sigui, la titular del departament ha defensat el trasllat de menors no acompanyats a la península per destensar el sistema ceutí i garantir els drets dels nins i nines. Cira Rego ha recriminat a l'oposició el to dels seus discursos i ha assegurat que els menors no són invasors, com s'ha arribat a dir. La ministra també ha defensat la legislació espanyola que garanteix, primer de tot, el dret superior del menor i ha assegurat que aquests nins no en seran l'excepció. Només seran retornats amb la seva família si es té constància que estaran ben cuidats i ha descarat un retorn col·lectiu.
Que un estado no pueda acoger a un niño, meterlo en un autobús y expulsarlo sin escucharlo, sin saber quién es y sin saber dónde, a dónde lo devuelve, no es una debilidad burocrática, es una conquista democrática. Una conquista democrática. Es exactamente lo que distingue al Estado de Derecho de una autocracia.
El Partit Popular ha insistit que el govern no pot pressionar les comunitats autònomes perquè acullin aquests menors perquè el seu sistema públic ja està tensat. La portaveu, Ana Isabel Alós, ha criticat Rego per no tenir una solució alternativa i ha tornat a demanar que aquests nins i nines siguin retornats amb les seves famílies.
Repartir el problema entre comunidades autónomas que no lo han generado, que no tienen competencia en política migratoria ni en la protección de nuestras fronteras y que ven en sus sistemas de protección de menores absolutamente colapsados. Hoy nos lo ha vuelto a rectificar, señora ministra, porque todos los argumentos jurídicos que nos ha dado van en la línea del reparto.
I a Ceuta, mentrestant, es manté l'atenció als carrers. Ho hem sentit, la Policia Nacional ha hagut d'intervenir aquest matí a l'Home Colmenar després que centenars de migrants que romanen acampats a l'exterior del recinte d'acollida hagin intentat accedir a l'interior de forma massiva. La situació ha obligat a desplegar un ampli dispositiu policial amb càrregues per intentar contenir les persones concentrades. També han disparat a l'aire per dissuadir-los.
Finalment, algun d'aquests migrants han aconseguit accedir al recinte. Un grup que feia cua des de feia hores per entrar s'han enfrontat amb ells. Per això, la Policia Nacional ha tallat la carretera i ha desplegat els agents per impedir que la situació es descontrolés. A banda de l'acolliment, el Ministeri de Sanitat ha començat la campanya de vacunació massiva contra la varicel·la després de vacunar els contactes del pacient zero un migrant que roman ingressat. En total, al llarg de la setmana, s'inocularan 45.000 dosis que el Ministeri i les comunitats autònomes acordaren cedir a Ceuta, entre les quals les de la varicel·la, però també la triple vírica, la diftèria, el tètanus i la polio.
I I mentrestant, Itàlia ha prorrogat 15 dies més els controls sobre passatgers procedents d'Espanya.
Una mesura que el govern de Meloni va prendre fa un mes, precisament després de l'entrada massiva de persones migrants a Ceuta. En resposta, l'executiu espanyol també ha decidit allargar dues setmanes més els controls recíprocs amb Itàlia. Els controls no suposen el tancament de les fronteres ni la suspensió de la lliure circulació dels ciutadans comunitaris, però sí uns controls d'identitat que podrien bloquejar l'accés als països a les persones en situació irregular.
I arribem a les 2:30 amb una notícia de la plana política que acabem de conèixer. S'ha mort a 76 anys Celestí Alomà. Va ser conseller de Turisme durant el primer pacte de progrés precedit per Francesc Antich. Va ser un dels fundadors, al febrer del 1976, del Partit Socialista de les Illes, que més tard passaria a ser el Partit Socialista de Mallorca. A més, és el pare de l'ecotaxa, una de les polítiques més importants i controvertides en aquell moment que després va recuperar el govern de Francina Armengol.
Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Edició Mallorca. Guillermo Ortego.
Són les 2:30, bon dia. El creixement demogràfic i la gratuïtat del transport públic es tradueixen un any més en un augment del nombre de passatgers. Neus Fricàs, bon dia.
Bon dia. Aquest creixement no té aturall. El primer semestre, els busos interurbans a Mallorca han registrat un 8,7% més d'usuaris i arriben als 14,5 milions. Pel que fa a la utilització del tren i metro, durant els primers 7 mesos de l'any, de gener a juliol, els serveis ferroviaris de Mallorca han registrat gairebé 7 milions de passatgers.
4 establiments de Can Picafort expedientats per ocupar il·legalment la zona de servitud de costa sense disposar d'autorització.
El Consell Insular ha iniciat els procediments sancionadors i de suspensió cautelar de l'ús indegut de l'espai públic. S'ha quantificat provisionalment l'impacte econòmic total dels expedients en 43.665 euros.
La comunitat educativa de l'ISS Estacions de Palma estrenarà una ampliació aquest curs escolar que està a punt de començar.
El nou edifici ha suposat una inversió de 2,8 milions d'euros i respon a una reivindicació històrica no només d'aquest centre.
Tot d'una, en parlem d'aquestes i altres qüestions. Abans, però, volem saber com et circula aquesta hora per les carreteres de l'illa, per això connectam amb la Direcció General de Trànsit. José Romero, bon dia.
Bon dia. En aquest moment ja troben les retencions habituals en els principals accessos a Palma. Trobem retencions a carretera de Llumalló des de Molià fins a l'aeroport. També a Sabia Cintura trobant tràfic augmenta des de Sant Rapinyà fins a Fustret. I també a la carretera Boi de Mossa, sentit Palma, trobareu retenció per la incorporació de Sabia Cintura. Això és tot per ara. Molt bon dia.
Gràcies, José. En Joan Jiménez, del Control Tècnic. Començam.
Escoltau la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
Ho dèiem en titulars, el creixement demogràfic i la gratuïtat del transport públic es tradueixen un any més en un augment del nombre de passatgers. Aquest creixement no té aturar i el primer semestre els busos interurbans a Mallorca han registrat un 8,7% més d'usuaris i arriben als 14,5 milions.
Entre els usuaris del bus, la sensació és que el servei està molt saturat. Es queixen de l'estat dels busos i del compliment dels horaris. Ara bé, també hi ha passatgers que asseguren que el servei ha millorat respecte de fa uns anys.
Ahora, con tanto turista, pues la verdad a veces van muy llenos. O, por ejemplo, de Soller siempre va petadísimo.
Verdad que pobres choferes y pobre gente la está pasando bastante mal. Ahora, bueno, ha mermado un poco, pero los meses anteriores fue fatal. Aparte del calor, aparte lamentablemente de los buses que no tienen aire acondicionado porque se les pierde. Pierden agua.
Lo cojo cada día. Y por la mañana temprano, genial. Muy puntual. Luego ya el resto del día falla un poco las horas. Pero vamos, muy bien. Mejor que hace unos años.
El Consorci de Transports destaca la implantació del servei d'aerotip durant els mesos de gener, febrer i març. Aquest servei, que connecta diversos municipis a l'aeroport, ha passat de ser utilitzat per 537.000 passatgers de gener a juny de 2025 a 787.500 els primers 6 mesos d'enguany. La línia que ha crescut més ha estat la de Campos, amb 78.000 passatgers. La gerenta del Consorci de Transports de Mallorca és Lluïsa Serra.
estereotip funcionant tot l'any. Tenim, per exemple, la línia de Campos, que abans només s'operava en l'estiu, i tot, aquest primer semestre hi ha un creixement d'un 77% pels mesos precisament d'hivern. O sigui que són línies que han circulat per primera vegada en l'hivern i han suposat un canvi important perquè hi ha molts de residents que aquests mesos d'hivern han empleat l'aeròtip per anar a l'aeroport.
Avui els serveis ferroviaris de Mallorca esperen finalitzar les obres dels nous tallers de Son Roland que afectaven la via 1. Per tant, a partir de demà preveuen recuperar les freqüències habituals i les dues andanes. Tot això a l'espera que en els pròxims mesos s'incorporin més vagons en alguns convois a mesura que es vagin fabricant.
De fet, de cara a l'any que ve, els serveis ferroviaris de Mallorca preveuen incorporar de manera progressiva un vagó més a un total de 5 trens que passarien de 3 a 4 vagons i ampliarien així la seva capacitat de passatgers. SFM també ha comprat dos trens nous per millorar, diuen, l'eficiència del servei. Ho explica el gerent de serveis ferroviaris, José Ramón Horta.
Ara anem superjustos, els estragues que tenim anant superjustos de trens. Els trens han de tenir els seus períodes de manteniment, els seus períodes de reparacions, i això molt fa que per assolir les freqüències que tenim, doncs, anem justos, no, justíssim de trens, i hem de tenir un poc més de cotxera, per poder donar aquests serveis amb tranquil·litat i fiabilitat.
Pel que fa a l'utilització del tren i metro durant els primers 7 mesos de l'any, de gener a juliol, els serveis ferroviaris de Mallorca han registrat gairebé 7 milions de passatgers. Si ho comparen amb el mateix període de l'any passat, representa un increment del 3%.
Els usuaris asseguren que és un servei molt còmode i que no s'han de preocupar a l'hora d'aparcar el seu vehicle privat. Això sí, alguns demanen que hi hagi més sincronització entre metro, bus i tren i que durant els mesos d'estiu hi hagi més freqüències.
Jo visc a Lloreta, el GAF per tot. No tinc cotxe i, la veritat, què pens? Que m'agradaria que adaptessin els horaris, que s'ajuntessin tipus tren amb els metros, el tren amb els tips, perquè el fet d'arribar en el tren, haver d'esperar mitja hora en el següent perquè arribi tard, pues, això és l'únic que... Però, sincerament, Mallorca és veritat que està molt bé comunicat.
Faig feina de 10 a, de 11 a 6 del vespre i l'utilitzo per anar a la feina. I me va molt bé perquè a part de que és gratuït i és accessible per la meva feina ja que està aquí en el centre.
Jo sempre que puc agafo el servei públic, primera per estalviar a benzina i segona per la comoditat, no has d'aparcar i és molt pràctic per jo. L'únic que protesto és un poc perquè insistiu, m'ho han reduït molt els horaris i m'ho ve un poc malament, però bueno, estic molt contenta.
Si ho desglossant per serveis, el creixement més gran en aquests primers 7 mesos de l'any es produeix al metro amb una pujada de quasi el 9% en el nombre de passatgers en comparació amb l'any passat i s'arriba quasi al 1,5 milió de persones. Horta pensa que la prolongació de la línia fins al Parc Vit i la gratuïtat són els principals motius d'aquesta pujada.
Molta gent està, gràcies a la gratuïtat, doncs molta gent està descobrint les bondats del transport públic i s'està tirant cap al transport públic ferroviari com a un element prioritari a través de la seva rapidesa i la seva comoditat i la seva eficàcia.
D'altra banda, l'ús del tren de gener a juliol es manté pràcticament a les mateixes xifres. Ha passat de 5.400.000 viatgers el 2025 a 5.500.000 el 2026.
Canviant de qüestió, 30 persones grans en risc de desprotecció, nou més que en 2024, van ser ateses l'any passat pel Consell de Mallorca a través de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials. La xifra representa un increment del 43% respecte de les 21 persones ateses el 2024 i és resultat de les millores del servei.
El reforç del servei va incloure la incorporació de 10 places residencials temporals a les germanetes per a persones grans que, davant d'una situació greu, no poden continuar vivint al seu domicili amb garanties de seguretat. Aquestes places permeten oferir allotjament, manutenció i atenció integral durant el període màxim de 9 mesos mentre els professionals treballen per recuperar l'estabilitat de la persona i trobar la resposta més adequada per a cada cas. Guillermo Sánchez és el president de l'IMAS.
Este aumento de personas atendidas demuestra que cuando reforzamos los servicios públicos y acercamos los recursos a los municipios, damos una mejor respuesta a quienes más lo necesitan. Desde el Consejo hemos ampliado el servicio, hemos mejorado la coordinación con los ayuntamientos y tenemos más capacidad para actuar con rapidez y proteger así a las personas mayores en situación de especial vulnerabilidad.
Durante el 2025, el servei va rebre 33 sol·licituds, de les quals 22 procedien de la part forana i 11 de Palma. Així, dues de cada tres peticions, el 67%, varen arribar de municipis de la part forana. L'any anterior, aquesta zona havia concentrat 4 de les 30 sol·licituds registrades, el 13% del total.
2 i 39 minuts, ho dèiem també en titulars, la comunitat educativa de l'ISS Estacions de Palma estrenarà una ampliació aquest curs escolar que està a punt de començar. El nou edifici ha suposat una inversió de 2,8 milions d'euros i respon a una reivindicació històrica no només d'aquest centre.
Les noves instal·lacions acolliran els estudis de formació professional d'informàtica que fins ara es feien a l'Institut Politècnic, que necessita reformes. Durant una visita al centre, el conseller d'Educació i Universitats, Antoni Vera, ha explicat que, a més, les noves aules acolliran classes de formació professional bàsica en serveis administratius, el grau mitjà en gestió administrativa, el grau superior en administració i finances i el grau superior en assistència a la direcció. A més, el projecte ha inclòs també la construcció d'una aula polivalent que servirà per descongestionar els estudis d'ESO i batxillerat.
D'aules per al centre. Era una reivindicació ja històrica del centre de les estacions i de la comunitat educativa, aquesta ampliació, que era molt necessari perquè s'havien quedat en molt pocs espais i ara ja podrà ser una realitat aquest pròxim curs.
Les obres a l'IETS Estacions han estat finançades en doblers del factor d'insularitat.
Més qüestions. Quatre establiments de Can Picafort situats al passeig de l'enginyer Antoni Garau han estat expedientats per ocupar il·legalment la zona de servitud de costes sense disposar d'autorització. El Consell Insular ha iniciat els procediments sancionadors i de suspensió cautelar de l'ús indegut de l'espai públic.
Els expedients es dirigeixen tant contra els promotors de les activitats comercials com, de forma subsidiària, contra l'Ajuntament de Santa Margalida en la seva condició de titular dels terrenys públics afectats. Les actuacions administratives es varen engegar arran d'una posada en coneixement de fets presentada el passat 22 de juny, la qual va donar peu a inspeccions tècniques que varen constatar la instal·lació massiva d'elements a la via pública sense autorització. El GOP ja va denunciar el 2024 l'ocupació sistemàtica de les servituds costaneres de Can Picafort i dos dels expedients afecten negocis vinculats a un regidor en competències sobre platges. És Letícia Serramalera.
El fet que hagi estat involucrat una persona, un regidor de l'Ajuntament, i aprofitem per demanar més transparència i sobretot la separació dels interessos dels usos privats i de les responsabilitats públiques.
S'ha quantificat provisionalment l'impacte econòmic total dels expedients en 43.665 euros.
D'altra banda, UGT ha desconvocat la vaga al Centre de Benestar Animal de Son Reus, a Palma, gestionat per la concessionària Tissa, que va començar dilluns passat entre denúncies d'escriolatge i ha anunciat una ofensiva legal.
En un comunicat, l'organització sindical ha denunciat que el director general de Medi Ambient, Espais Naturals i Benestar Animal i el cap de Departament d'Ecologia, Agricultura i Benestar Animal varen estar fent tasques corresponents als vaguistes de manera continuada i reiterada durant els dies de vaga. Ara, han advertit, UGT concentrarà tots els seus esforços a denunciar públicament i davant de les instàncies judicials totes aquelles irregularitats greus que fins ara no havien estat publicades. El sindicat ja ha posat els fets en coneixement de l'autoritat laboral.
En successos, una dona de 57 anys ha caigut de 4 metres d'altura a Porto Cristo, en concret ha estat en una zona rocosa de l'Estany d'en Mas.
La dona ha patit un traumatisme a les cames i ha estat traslladada a l'Hospital de Son Espases. En el rescat hi han participat els bombers i l'helicòpter de la Guàrdia Civil.
Més notícies. Un edifici públic d'Artà ha aparegut amb pintades a favor de Ceuta i contra el PSOE. Ceuta no s'abandona i PSOE de traïdors es pot llegir les parets segons una imatge difosa pel PSIP en xarxes socials.
La formació socialista ha condemnat les pintades i ha afirmat que espera igualment la condemna dels partits democràtics de les Balears. Cap discrepància política justifica atacs a edificis públics, han indicat, al mateix temps que han traslladat el seu suport als socialistes del municipi. També a les xarxes socials el PP ha condemnat l'acte vandàlic. La política s'ha de fer des del respecte, el diàleg i la convivència, mai des de l'odi ni la confrontació, han apuntat. Davant del vandalisme, condemna clara i sense matisos, han afegit.
D'altra banda, el govern reprèn avui els treballs d'excavació i de recerca arqueològica a Son Cervera, en el marc del cinquè pla de fosses de les Balears.
Les actuacions continuaran al cementeri i s'estendran també a diferents finques privades del municipi amb l'objectiu de seguir avançant en la localització, exhumació i identificació de persones desaparegudes durant la Guerra Civil. Aquesta nova fase dona continuïtat als treballs iniciats al mes d'abril al cementeri de Son Cervera. En aquella intervenció, els equips especialitzats acusats varen actuar en diferents espais del recinte d'acord amb la informació obtinguda durant la investigació històrica i a partir dels testimonis recollits prèviament.
I algú dia avui s'ha detectat una avaria a la canonada general d'aigua. Els equips treballen per reparar-la el més aviat possible.
Mentre donin els treballs, es poden produir problemes de pressió a les zones de Ses Forques, el Centre Antic, Barcarès, Moré Vermell i Sa Marina. La previsió és que els treballs de reparació tinguin una durada aproximada de 8 hores.
I avui també destacam el Consell de Mallorca, que s'ha reunit amb representants de 45 municipis per preparar la 45a edició de la pujada Lluc a Peu de la Part Forana, una celebració que es durà a terme la nit del 12 al 13 de setembre.
La directora insular de Projectes Estratègics i Relacions Institucionals, Maria Elena Jaume, els ha traslladat el compromís de la institució insular amb una de les tradicions més arrelades i multitudinàries de l'illa. Una cita que cada estiu reuneix milers de persones. De fet, s'espera que enguany hi participin més de 5.000 persones.
I doncs, amb aquest apunt, amb aquesta cita, per la nit del 12 al 13 de setembre, la pujada a Lluc a Peu de la Part Forana, arribarem a les 2:45. La informació continua aquí a Beta Ràdio. Ara arriba a l'esports.
Betres Ràdio. Informatiu migdia. Esports. Toni Fuster.
2:45. Temps ara per a la informació esportiva. Enric Mas ha estat el gran protagonista del cap de setmana amb la seva victòria i lideratge a la Vuelta a Espanya. Antoni Fuster, bon dia.
Bon dia, Enric Mas. Nicolau, corredor del Movistar, reforça el mallot vermell després d'imposar-se en el Alto d'Aitana. Victòria molt important de l'artenenc per seguir lluitant de cara a guanyar la Vuelta 8 anys després del seu primer èxit. Enric Mas va signar la victòria a la novena etapa disputada entre la Vila Joiosa i Aitana de 187,4 quilòmetres, amb un temps de 5 hores, 10 minuts i 40 segons per davant d'Òscar Onley i de Primo Roglic. Escolta'm, Enric Mas.
No, bé, la veritat és que les sensacions són molt bones. A poc a poc, pues, hem anat a millor durant la temporada i durant la volta i bé, i ara estem en una situació que simplement mos toca pues, intentar mantenir el mallot fins a Granada.
Enric Mas, que estrenava el mallot vermell, vol ser prudent i gaudir del moment.
Crec que la tranquil·litat meva és el cap i les cames. Crec que estem molt bé, l'equip està molt bé, així que això és la tranquil·litat més grossa que tinc. No és que tinc miedo, és que si estoy todo el día pensando en que puedo ganar la vuelta, al final es un estrés acumulado que no quiero tener en este momento. Ahora simplemente, de verdad, disfruto del momento, disfruto de llevar el rojo, disfruto del equipo y ahora nos tenemos que centrar en lo que viene en esta semana y poco más, la verdad.
Enric encapçala la classificació a la general a 1 minut i 18 segons del segon, que és Roglic. Avui hi ha jornada de descans a la Vuelta. I pel que fa al futbol, victòria del Reial Mallorca contra el Ceuta per 3-0, fàcil i contundent. Fins i tot un resultat curt per la quantitat d'ocasió que va tenir el Mallorca durant el partit. És la segona victòria del Vermells a Somos en un partit on es varen estrenar com a golejadors el davanter Adrián Fuentes i Adam Buxa. El primer gol obre d'Ale Sala al minut 20 de llançament directe i a la segona part, al minut 50, Adri Fuentes convertia el segon després és que Torre ha recuperat la pilota, la cedeix a l'Ubumbo, aquesta Fuentes que dins l'àrea remata porteria. El tercer i definitiu el marca Adam Buxa al 89, en rematar la pilota amb el cap després d'una treta de corna. Sentint Luis García Fernández, l'entrenador del Mallorca, que parla de l'estrena del seu davanter.
Sí, la verdad que muy, muy contento por ellos, muy contento por los dos. Adam acaba de llegar, como quien dice, y Adri lo venía buscando de hace tiempo. Creo que La mejor receta es no parar, insistir, 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 y él en este caso no ha parado, se lo merece más que nadie.
Un jugador qüestionat, Adrián Fuentes, per no haver marcat les dues primeres jornades. Parla de l'alliberament després de l'ansiat gol.
Soy consciente, al delantero se le va a criticar por los goles, y aunque para mí es muchas más cosas aparte del gol, creo que también lo que dices tú, pues también te libera un poco, te suelta más, y yo creo que ese es el camino, seguir trabajando, insistiendo, y con trabajo todo llega, pienso.
Luis García Fernández, tot i la victòria per 3 gols del seu equip, exigeix més als seus jugadors.
Creo que es importante ganar y hay que darle valor, mucho valor, porque es muy difícil ganar en esta categoría y por más de un gol. Però tenemos que seguir apretando y tenemos que seguir exigiéndonos más porque tenemos más.
La pilota aturada va tornar a funcionar. L'estratègia es clau a segona divisió.
Y la verdad que tenemos tanto lanzadores como gente que remata el balón parado muy agresivos, y es una fase del juego muy, muy importante en todas las categorías, especialmente en segunda división. Entonces nosotros no podemos separar o olvidarnos de una fase del juego. Tenemos que ser completos y tenemos que ser mejores.
Per avui tancaran la jornada segona quan siguin les 7 el Burgos Real Societat B i a les 9 i mitja el Celta Fortuna Castelló. El pròxim partit del Real Mallorca serà dissabte a les 9 del vespre a l'estadi Pepico Amat contra l'Eldense. I pel que fa a l'apartat de sortida, Mateu Morey traspassat al Girona. I quant a fitxatges, el Mallorca hauria arribat a un acord amb el central murcià de l'Elx, John Donald, de 25 anys. I aquesta temporada encara no ha debutat amb el conjunt alacantí. L'acord seria una sessió fins al 30 de juny. Més futbol, l'Ude Eivissa va encetar ahir la temporada la primera federació amb una derrota per 3 gols a 2 al camp de l'Antequera. L'equip blau cel, tot i aconseguir empatar el 2-0 en contra inicial, no va poder sumar el primer 3 punt del curs, sentint l'entrenador de l'Ude Eivissa, Raúl Llona.
Hemos concedido 2 goles de estrategia y uno de una transición en una estrategia nuestra. Entonces, ya todo lo demás, creo que en mi caso, ¿no?, la valoración pasa a un segundo plano, porque un equipo como nosotros, que pretende, bueno, pues estar arriba y ser importante dentro del grupo, no puede cometer esos errores y conceder esas ventajas a ningún equipo de la categoría.
L'Ude Eivissa jugarà el segon partit de Lliga dissabte a les 6 de l'hora baixa a Can Misses contra el Rayo Majadahonda. En aquesta categoria, el mallorquí Marc Domènech es va estrenar com a golejador en l'Atleti de Madrid B, després de 2 dianes davant el Torremolinos. 2-2 va ser el resultat final. El Nàstic de Tarragona, que entrena a Xisco Campor, es va imposar al Saragossa per 2-0. I a primera, avui tancaran la jornada a les 7 i mitja Osasuna-Getafe i a les 9 i mitja Barça-Rayo Vallecano. A la primera femenina, el Barça de les mallorquines Cata Coll i Patrick Guijarro va golejar 5-0 al Tenerife. En la primera jornada, amb les dues futbolistes a l'11 titular. Avui s'ha fet el sorteig de la semifinal de la Copa Illes-Balears. I dissabte, al Camp del Cide es disputaran aquests dos partits, Ferriolense-Sant Rafel i Sóller-Alaior. Diumenge, la final. I també de la Copa Federació Nacional, el Porrera, representant balear, s'enfrontarà a la primera eliminatòria al Binèfar. Partit únic, el 9 de setembre, a Terres Aragoneses. En motociclisme, el Gran Premi d'Aragó, Isan Guevara va acabar segon. El pilot de Sindioteria continua així segon a la classificació general i li retalla 10 punts al líder Manuel González. La cursa la va guanyar Alonso González. A MotoGP, 12a plaça per al mallorquí Joan Mir en una cursa que va guanyar Marc Márquez. Mir tanca un cap de setmana complicat per ell i ara toca pensar en San Marino d'aquí a 2 setmanes. En tenis, Jaume Munar va superar la primera ronda del US Open, guanyant en 5 sets el francès Terence Atmane. El tenista santanyiner va començar perdent els 2 primers sets, 6-7 i 3-6, i va protagonitzar una gran remuntada, guanyant els 3 següents, en parcial de 6-1, 7-6 i 7-5. Munar jugarà dimecres la segona ronda contra Artur Rinderneck. La gran sorpresa ha estat la derrota del serbi Novak Djokovic a la primera de canvi contra l'argentí Mariano Navón per 3-16-2. Avui hora baixa, torn per a l'espanyol Carlos Alcaraz, que s'enfrontarà al rus Roman Safiulin. I dos darrers apunts. En bàsquet, les mallorquines Alba Torrens i Elena Puello disputaran el Mundial en la selecció espanyola a Berlín del 4 al 13 de setembre. I en futbol sala, l'Illes Balears Palma Futsal va guanyar per 2-3 el Benfica en el segon i darrer partit del torneig Màster Futsal de l'Algarve amb gol d'Alison, Carlos Gómez i Charuto.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
IB3 dona una mà al Club Vidalba. Perquè tots junts, tots diferents, però tots iguals, fem de l'esport i del lleure un espai d'inclusió, amistat i superació per les persones amb discapacitat. Per més informació, vidalba.org.es o telefona al 971 36 36 77. I vetres, tots donam una mà al Club Vidalba.
Escoltau l'informatiu migdia. I vetres ràdio.
S'acaba agost i Betres Ràdio estrena temporada, uns canvis que ara vos explicam i que notareu especialment, Laura, als hora baixes.
Després de l'informatiu migdia arribarà de 3 a 5 Tèntol i des d'ara, en acabar més prest, Xiu Xiu, amb Ines Mateu i Xavi Oliver.
Per tant, que a partir d'ara la gent ha de saber que no mos ha de posar hora de sopar, sinó que si mos volen escoltar és hora de berenar, hora de bereneta, com diuen a Menorca.
Bueno, i berenarem amb els col·laboradors habituals. Potenciarem sobretot els xiu-xius, veureu xiu-xius a les totes, com sempre, ja ho sabeu.
Amb ells arribarem després de berenar a l'informatiu vespre i farem la transició entre avui i demà amb Araceli Bosch, també més prest, de 8 a 10 de la nit.
Novetats són moltes, però seguirem estirant el fil de la paraula polisèmica. Incorporàvem en Aina Marc i en Juny Cortes a l'equip d'entre avui i demà. I començarem cada dia amb una secció de gastronomia, que se dirà el sopar d'avui i el tàper de demà.
I amb el tàper per a l'endemà llest serà el moment de parlar de cultura amb l'aviador, amb Rafael Gallego, que passa a les 11 de la nit.
I precisament el que fem ara és parlar de cultura perquè som a les portes del mes de setembre, un mes que arriba carregat de novetats literàries que anirem desgranant a poc i que començam, Sandra Martínez, bon dia.
Bon dia.
Amb De gran vull ser una casa, el retorn a la literatura d'Aina Fullana Llull.
Companya d'aquesta casa és correctora lingüística, ens va corprendre amb la seva primera novel·la, Els dies bons. Dimecres, editada per Bromera, torna a la ficció i ho fa amb un relat que és sobretot la història d'una dona i de tot allò que l'envolta. La gentrificació, els trastorns de salut mental, les famílies trencades, la solitud, la infantesa com a refugi desitjat, la cultura com a remei, i tot passat i present se'ns mostra a través dels ulls de Nemma.
Jo diria que està en constant lluita en si mateixa, i una d'aquestes lluites és la lluita entre el desig i el rebuig cap a les relacions íntimes, les relacions sexoafectives i també cap a la masculinitat, no? Crec que això és una cosa que hem pogut sentir en algun moment de la nostra vida totes les dones. No dic que ho hàgim sentit totes, però sí que crec que seria normal per l'entorn en el qual vivim ple d'aquesta violència patriarcal i masclista.
La protagonista serveix Fullana per reflexionar també sobre la nostra realitat, sobre una illa que, escriu l'autora, s'enfonsa amb una mà que ja no és nostra i que s'inspira en barris com Es Molinar, però que ha batejat com Es Fumerol perquè, diu, podria ser qualsevol banda. Arreu hi ha gentrificació i turistificació massiva.
Jo mateixa, en la meva generació, he vist com ha anat evolucionant moltíssim d'ençà que jo era petita, allò que és ara, no? I evidentment també hi ha la sort que hi ha generacions fins i tot més joves que la meva que sí que estan lluitant per recuperar aquesta comunitat i certes tradicions o certes coses que mos arrelen en aquesta identitat, però crec que la sensació general ara mateix és d'estrès, no?
De gran vull ser una casa ens deixa també damunt la taula dubtes sobre una altra de les nostres realitats, els problemes de salut mental i el seu tractament.
Allò que m'interessava més era entendre per què tractam els trastorns de salut mental així com els tractam, si se sobrediagnostica o se diagnostica manco del que s'hauria, crec que passen les dues coses, no? De vegades una i de vegades l'altra, igual que el tema de la medicació, per exemple, com tractam una persona que està convivint amb una situació així i també com arribam en aquest punt.
De gran vull ser una casa, com dèiem, editat per Bromera, surt el dimecres a la venda i ja té dues presentacions tancades. Dilluns que ve, a la llibreria Drac Màgic de Palma i dia 31 d'octubre, al Món de Llibres de Manacor.
I les pitjorines seran les representants balears al Festival Neorama, que tindrà lloc aquest cap de setmana a Granada.
Es tracta del primer festival itinerant de talent emergent que connecta diferents gèneres musicals de tot l'estat, amb xerrades, debats i també la presència d'11 artistes emergents, entre els quals la Pitjorines. També comptarà amb la presència d'una quinzena d'alumnes del Conservatori Superior de Música de les Illes Balears que participaran a les jornades d'estudi i debat del Festival de Granada.
Era tan bon home, en Pere Gallerí, s'endú tota la xeixa, del molí.
Són les 3, moment d'actualitzar els titulars més destacats d'aquest dilluns, 31 d'agost, una jornada marcada per una trista notícia que ens arriba del món de la política i que hem conegut fa uns minuts. S'ha mort a 76 anys l'exconseller de Turisme durant el primer pacte de progrés, Celestí Alomà. Olivia Navarro, bon dia.
Bon dia. Alomà és conegut per ser l'impulsor de la primera ecotaxa, una de les mesures polítiques més importants, més controvertides i que va ser pionera a l'Estat en aquell moment. Va ser derogada pel PP després, però es va recuperar per part del govern de Francina Armengol i encara continua vigent. Va ser un dels fundadors, al febrer del 1976, del Partit Socialista de les Illes, que més tard passaria a ser el Partit Socialista de Mallorca.
Ajornat el ple extraordinari del Consell de Menorca, que avui havia de debatre la limitació d'entrada de cotxes a l'illa, finalment es farà dimecres per falta d'acord polític.
L'executiu d'Adolfo Vilafranca es troba en minoria i no té el suport necessari per aprovar la mesura que ha de convalidar després el Parlament de manera ja definitiva. Davant aquesta situació, el PP s'ha vist forçar a negociar amb el PSOE per consensuar la norma i poder arribar a un acord. Els socialistes, però, proposen alguns canvis en el text, com que els ciutadans de la resta d'illes no quedin exempts de les restriccions. Ara, en tot cas, tenen 48 hores per arribar a un acord. Escoltem primer Eduardo Rob, sí, que és conseller socialista, i després Joan Pons Torres, portaveu del PP.
Hem fet part d'aquesta negociació, hem arribat a acords en segons quins aspectes, però n'hi ha d'altres que ens hem de valorar encara a dia d'avui, és més, aspectes més polítics.
I confiem en que després de la voluntat d'acord que han demostrat des de l'equip de govern, que ells també, també posin de la seva part, perquè una negociació han de cedir les dues parts.
3 piscines noves cada dia a Mallorca. Aquesta és la dada que denuncia l'entitat ecologista Terra Ferida per demanar que es prohibeixin de manera definitiva.
L'entitat xifra en prop d'11.000 les construccions de piscina la darrera dècada. Alerta que gairebé un 30% a més d'elles s'han aixecat en sòl rústic.
Avui, darrera jornada d'agost, és un dia de tornar de la rutina i també de molta activitat als aeroports de les Balears.
Fent una comparació d'aquest darrer cap de setmana de mes amb el mateix de l'any passat, el volum de moviments s'ha mantingut, hem de dir, similar, amb una caiguda mínima de vols als aeroports de les Illes, un 2% manco respecte de l'any 2025. A l'aeroport de Palma, avui estan programats gairebé 950 moviments.
Demà començam a fer feina, sí. Avui és el darrer dia de vacances. Bé, ens retrobarem amb els companys i supos que compartirem experiències i vivències i alguns s'hauran anat de viatge. I...
Pues dura, com va ser. Duríssima. No nos querríamos ir, claro.
un mort i dos ferits en un accident de trànsit aquesta passada nit a la carretera de Manacor a Porto Cristo.
El sinistre ha passat a les 12 de nit quan el cotxe on viatjaven ha sortit de la via i ha xocat frontalment contra un arbre. A causa de la violència de l'impacte, un dels ocupants del vehicle ha mort a l'acte i ha hagut de ser excarcerat pels bombers de Mallorca de dins del turisme.
I 7 famílies han rebut avui les claus d'uns habitatges municipals de lloguer assequible que ha promogut l'Ajuntament d'Eivissa.
L'objectiu és que famílies joves tornin a evitar aquest nucli històric de ciutat. El que han rebut avui les claus són els guanyadors del sorteig per accedir a una promoció municipal. S'hi van presentar un centenar de famílies, calia estar 10 anys empadronats a Eivissa i complir uns barems d'ingressos. Els pisos estan al barri de Sapenya, que és una zona amb una població envellida i que ara es vol revitalitzar.
Amb aquest apunt hem arribat a les 3 i 4 minuts. Amb més notícies a IB3 Ràdio, als butlletins horaris de l'hora baixa i també a l'informatiu vespre amb...